Hola, bona tarda, amics i amigues. El papa Francesc, des de l'avió de tornada que el portava dilluns a la tarda de Jerusalem a Roma, va expressar la seva solidaritat amb els qui pateixen el drama de l'atur i va lamentar especialment el que afecta els joves. En aquest sentit, el Sant Pare es va referir explícitament a Espanya, on va recordar que l'atur juvenil és del 50% i fins i tot va pronunciar el nom d'Andalusia, on arriba al 60%. El pontífex novament ens ha mostrat, després d'un intens viatge a Terra Santa, el que va fer entre dissabte i dilluns, i on ha defensat la pau interreligiosa, que es preocupa per un drama, el de la manca de feina, que activa precisament la presència de l'Església a la societat, en un món que, com sabem, està ple d'interrogants.
L'Església no s'atura, amb Ignasi Miranda i Àngel de Arriba.
Àngel de Arriba, bona tarda.
Què tal? Molt bona tarda.
Avui tindrem dos testimonis. El que ens ocuparà més temps en el programa és el de Jaume Vives, autor del llibre Pobres, pobres, 8 dies viviendo en la calle, editat per Monte Carmelo i en català per Claret. Un testimoni, el de Jaume Vives, que em sembla que és molt interessant, perquè el dia de Sant Jordi el vam conèixer parcialment, però avui l'analitzarem una miqueta més.
Sí, per això ho hem volgut convidar de nou, perquè justament el dia de Sant Jordi va quedar amb molts interrogants i volíem precisament que estigués de nou amb nosaltres.
A més, era una taula compartida, recordem-ho, amb Xavier Morlans, amb Toni Mates, i clar, l'experiència compartida a vegades no permet aprofundir en cada cosa. Doncs ara sí que tindrem Jaume Vives i ens explicarà com és la seva història personal d'anar a les perifèries, de conviure amb els pobres i d'aquest compromís expressat en dos llibres, però sobretot aquest últim, Pobres, pobres, 8 dies vivint al carrer. Una pausa i entrem en matèria.
L'Església no s'atura. Vols viatjar tranquil i no preocupar-te de les maletes? Truca a Logic Stock Maresme. Te les passem a recollir per casa teva i les portem a la destinació que ens diguis. Logic Stock Maresme, camí Ral 161 de Mataró. Telèfon 93 790 6205. Truca i digues que escoltes el programa L'Església no s'atura de Ràdio Estel i tindràs un 5% de descompte. Logic Stock Maresme. Portem l'equipatge dels teus viatges. L'Església no s'atura. Un espai obert a l'ajuda que molta gent ofereix als qui no tenen feina.
Com us dèiem, ara mateix ens acompanya Jaume Vives, que és estudiant de periodisme i autor del llibre Pobres, pobres, 8 dies vivint al carrer, editat per Claret en català i per Monte Carmelo en castellà. Jaume Vives, bona tarda.
Molt bona tarda.
Àngel, tenim un testimoni excepcional avui, eh?
Excepcional perquè comença dient intento contagiar l'alegria i la locura de ser catòlic. Això ho expliques amb el teu llibre, et dius així d'explícit. Explica una miqueta el per què. Bueno,
és un regal que jo he rebut, jo sempre he nascut, vaig créixer en una família catòlica, em vaig apartar moltíssim, i llavors jo vaig veure, o sigui, tot i el que jo podia fer aquesta setmana era molt diferent del que m'havia ensenyat, jo en el fons sabia que allò no em feia feliç, o sigui, jo arribava a casa que no m'aguantava de peu, havia fet de tot i em sentia sol, em sentava al llit i mirava al terra i deia, tio, o sigui, t'has passat molt bé aquesta nit, però estàs buit i estàs sol, no tens de ningú, si tens un problema no tindràs de ningú. I llavors jo, al fons, no era feliç. I llavors, jo que em donava compte és que quan més m'apropava i quan més feia el que m'havia ensenyat tota la vida, que tu has de fer teu també, no? Però que és el que t'ha d'ensenyar, que és la fe, veus que sí que t'omple i que ets feliç. I llavors, doncs això, el que vaig rebre, ho vaig despreciar, i llavors vaig veure que no era per despreciar-ho i ho vaig...
Que no era la solució, no? Que la solució era una altra, no? I llavors, a partir d'aquí, precisament descobreixes que contagiar d'aquesta fe a les altres persones és important, o és una de les coses que has intentat de fer.
Quan tu tens una cosa que et ve donada i és un regal, no t'ho pots quedar per tu. O sigui, el que tu et fa bé i el que veus que tu, per tu és bo, ho has de compartir. O sigui, és el mateix que he fet amb el llibre. O sigui, jo sabia que anar al carrer i viure una gent que no té res, a mi em faria moltíssim bé perquè em faria valorar el que tinc. Llavors, a mi això que em faria bé, doncs, comunicar amb altres persones. Igual que el que faré l'estiu. O sigui, anar a viure en una comunitat de cristians perseguits a Síria, a mi això m'ajudarà a veure com que hi ha gent que mentre nosaltres vivim una vida molt superficial i ens avergonyim de moltes coses, ells estan morint pel que creuen. I a mi això em farà moltíssim bé. Llavors, aquest bé que em farà a mi, comunicar-lo, crec que és quasi una obligació que tinc.
Això és una prova que la fe és encarnada en les realitats, fins i tot en les més dures del món. Aquí tenim un exemple claríssim d'allò que el Papa Francesc diu anar a les perifèries, i a les perifèries de la misèria també i de la desesperació, en molts casos. Perquè certament l'Església no s'atura, com diem sempre. Permeta'm un momentet, Àngel, perquè saludem Marc Martínez, que és el soci impulsor de Secret Tracks, rutes amb bicicletes per Espanya i Europa. S'ha unit a un projecte del qual també parlarem una mica, que és reviure Solanell a través d'una ruta per l'Alt Urgell i pel Pirineu català. Benvingut, bona tarda, Marc Martínez.
Hola, bona tarda, gràcies.
Aprofitem que ja ha arribat a l'estudi per presentar-lo. En tot cas, si en algun moment vol intervenir, pot fer-ho, i d'aquí uns minuts escoltarem el seu testimoni, perquè em sembla que és un tipus, podem dir, d'emprenedoria, no?, d'activitat, la que vostè imposa, que pot donar molt de moviment, i sobretot a través de l'esport i de l'exercici físic.
Sí, som tres socis, tots vinculats a l'esport i alhora a diferents sectors comercials, que bueno, doncs, ens hem unit, hem juntat forces i bueno, doncs, hem pogut crear un projecte aquest, el Secret Tracks, que bueno, doncs, com unirà bastantes destinacions turístiques esportives, entre elles Solanell, i bueno, ara us explicaré una miqueta més bé com funciona.
Hem de dir que Marc Martínez va ser ciclista professional, va estar en alguns equips professionals. Ha corregut alguna gran prova per etapes?
No.
La Volta a Espanya no?
No, que va.
Però sí, algunes clàssiques o rutes més locals.
Més aviat sí.
Molt bé. Doncs bé, tornem al testimoni de Jaume Vives, que ens parlava d'aquest compromís que té amb l'Església a través del sofriment. Ens ha avançat algunes coses que després aprofundim. Si per cas, Àngel, per això d'anar a Síria a viure en comunitat de perseguits...
Sí, això d'entrada
és fort. Colpidor, eh?
D'entrada és fort. El que passa que m'agradaria entrar una mica en el tema del llibre, no?, que ens porta avui, de pobres, 8 dies visquent al carrer. Hi ha tres parts importants que m'agradaria que comentessis, Jaume. Una és què has descobert, l'altra seria què has experimentat i per últim seria què has conegut. Comencem per la primera. Què has descobert amb aquesta experiència d'aquests 8 dies?
Resumir-ho en una frase és molt complicat. Et podria dir, o sigui, una de les coses que he descobert és que les persones, els que vivim sota un sostre i els que viuen en un caixer automàtic, tots busquem el mateix, i ser feliços. Llavors, com som feliços? Estimant i sent estimats. Això, qualsevol persona. Quan no som estimats o no ens sentim estimats, busquem formes a evadir-nos per omplir aquest buit que tenim, perquè ningú pot carregar amb aquest buit. Jo, quan era jove, doncs, bueno, encara soc jove, no? Però quan
és més jove.
Jo no m'he sentit estimat a casa.
Quina per cert.
Anys.
Molt bé.
I llavors doncs, jo vaig buscar aquest buit que tenia dins, doncs, en la festa, en l'alcohol, en les drogues, amb les noies, bueno, per omplir aquest buit. Al carrer passa absolutament el mateix. De fet, al carrer hi ha moltíssima soledat i és més lògic que passi que nosaltres, que en teoria vivim rodejats de família i amics, i ens passa el mateix. La diferència està en que al carrer no cal normalitzar comportaments i nosaltres en normalitzem. Llavors, nosaltres normalitzem el botellón del divendres, el botellón del dissabte, normalitzem doncs anar a casa d'una noia quan sortim de la discoteca o quedar una amiga, que sigui, i ells, doncs, els és igual emborratxar-se el lluny pel matí, els és igual anar a una biblioteca a masturbar-se, els és igual... M'explico? És a dir,
sí.
El que nosaltres normalitzem una sèrie de comportaments per omplir aquests buits que tenim, ells no els hi cal. Però en el fons és el mateix, és, hi ha un buit i busquem omplir aquest buit que tenim.
Perfecte.
I llavors... Això que he descobert, que, o sigui, passa exactament el mateix. El que passa és que les seves misèries ens xoquen perquè nosaltres no les tenim normalitzades. Diguéssim.
Per tant, què és el que has experimentat descobrint això?
Bueno, doncs que, és que la solució... a la pobresa no és un entrepà, que també és evident que necessiten menjar, però aquí ningú es mor de gana, sinó és un amic. És a dir, a l'entrepà, molt bé, segurament quan li donis, que és a les 10 de la nit, que la gent surt amb les bossetes a repartir entrepans, ell ja ha sopat i de fet ja anava a dormir, perquè sopen a les 7. Però si el que té és un amic, que és el que no té, és el que li omple aquest buit que té, que és el pitjor amb el que has de carregar, no? Amb aquest buit de soledat, perquè l'home quan se sent sol se sent profundament infeliç. Llavors, que tingui un amic, una persona que l'estima, és el que necessita, és el que ha descobert.
L'estima de les persones,
sí,
no?
Sí, jo, quan, jo, els llocs on anava a dinar eren llocs on em sentia estimat. Vaig anar a menjadors que no em sentia estimat i vaig anar a menjadors que em sentia estimat, i aquells eren on repetia.
I, per tant, què és el que has conegut? En profunditat, visquent no, aquestes experiències.
Pues, no sé, vull dir que he conegut 50 o més persones que viuen al carrer i he descobert que no hi ha un patró general per dir, pues mira, tots els pobres són així, o tots han acabat al carrer per això, o tots, és a dir, he conegut històries concretes i jo puc parlar d'històries concretes i m'he donat compte que jo anava amb molts prejudicis, jo feia moltes generalitzacions i t'equivoques sempre. És a dir, cada vegada que parles amb una persona trenques els prejudicis que tenies, cada vegada, i t'ajuda a trencar esquemes, t'ajuda a trencar patrons de, pues mira, tots són així, o tots tenen això, perquè tal.
Hi ha històries molt diverses, no?
Moltíssim.
Des d'una persona desnonada, suposo, es pot, del seu habitatge, o una persona sense família que s'ha trobat sola,
sí,
sense,
sí,
saber
ha,
on anar.
De tots els casos, de tots. O sigui, ha...
Amb això m'ha cridat molt l'atenció de que fas dos grups de pobres. Els normals, parles dels pobres normals...
Així es diu en el llibre,
sí,
efectivament.
Sí, sí, m'ha estranyat per això, perquè diu, nomena dos grups de pobres, no?, amb els quals he conviscut i he conegut, que són els normals i els que han caigut en algun tipus de vici que els esclavitza. Què seria el pobre normal?
O sigui, quan una persona acaba d'acabar al carrer, fa un any i mig, doncs, o sigui, tots tenim tares, i el carrer fa que tu vagis agafant tares, perquè el carrer és molt dur, o sigui, el carrer... És cru i és violent, diguéssim, no? Amb la persona. Llavors, quan una persona acaba d'acabar al carrer, si ha caigut doncs, perquè no trobava feina, es va separar la família, que sigui, doncs és una persona que encara té altes possibilitats de poder reinserir-se en la societat. Llavors, podríem dir que són pobres normals en el sentit que no han caigut en cap espiral de vici, sinó que simplement han acabat al carrer i van lluitant per poder sortir. És una persona que si tu dones un treball, el dia següent ja ha refet la seva vida. I després n'hi ha els que porten 8 anys al carrer, 25 anys al carrer, 10 anys al carrer, que no han sortit al carrer, han entrat en una espiral d'inclús sentir, o sigui, acostumbrar-se a estar al carrer, sí? I llavors aquest ja és molt més complicat sortir al carrer. El Cristóbal vam estar a punt de treure'l, portava 7 anys al carrer i va ser, vamos, al final no va sortir, evidentment.
Pobres, pobres, 8 dies vivint al carrer és el títol de l'últim llibre escrit per Jaume Vives, un jove de 21 anys, estudiant de periodisme, que ens acompanya avui a l'Església No S'Atura. Per cert, podem parlar de presentacions. S'ha presentat ja, es presentarà aviat.
Es va presentar al Col·legi de Periodistes el passat 14 de maig, o sigui, fa
dues setmanes.
Sí, fa dues setmanetes. I llavors doncs, ara es van fent presentacions a grups d'amics, a llocs, doncs, no sé, a clubs socials... On ho demanen?
Em sembla que el que es tregui econòmicament de la difusió d'aquest llibre t'ajudarà per anar a Síria, no? En aquest
sí,
projecte.
És la idea. O sigui, si aconsegueixo els diners és perquè és car, o sigui, s'ha parlat amb gent que ha estat a Síria, periodistes que han estat, hi van estar abans de la guerra, que ja han estat durant la guerra, i és una cosa, és bastant car, perquè has de tindre el conductor, has de tindre el fixe, has de tindre tal, i són molts diners al dia.
I tens algun canal pel qual hi penses anar a Síria? Alguna
per la frontera, il·legalment.
Sí, però vull dir, has contactat amb alguna comunitat cristiana, a part del procediment aquest que dius?
És, o sigui, em van intentar, jo ja l'he necessitat, enviar una patrulla a Síria, però es veu que els van desviar pel Jordà, bueno, que no hi han entrat. I llavors jo el que podria fer és anar al Líban i del Líban saltar a Síria.
Totalment pel teu compte... Per...
Clar, o sigui, allà està al Líban, està al Líban una o dues setmanes, i durant aquestes una o dues setmanes, que allà hi ha molts siris refugiats, i llavors coneixen moltes històries de siris refugiats, preparar el salt.
I és un salt que per una bona causa mereix qualsevol desafiament al estatus.
Si veig que és una temeritat, no ho faré, perquè m'han dit que el tram des de Líban fins a Síria és una carretera on tu pots anar i de repente cau una bomba a 10 metres, m'explico. Llavors, si veig que és hi ha un 90% de possibilitats de no sortir, doncs evidentment no hi aniré, perquè no té cap sentit anar a morir. O sigui, la idea és poder tornar per explicar-ho. Llavors, si és una temeritat no hi aniré, per poc que vegi que s'hi pot, doncs...
Uh-huh. Hi aniràs.
Sí, faré el salt.
Sí, sí. Fantàstic. Vull dir, el que sí m'agradaria és fer des d'aquí una crida a si hi ha algun patrocinador, algun sponsor disposat, no? Vull dir, a ajudar en Jaume, vull dir, que sapigués, vull dir, que la tasca que vol fer, sobretot treure, no?, aquesta informació d'aquests cristians que realment pateixen i que després vols vindre i explicar aquesta experiència. Per tant, m'agradaria parlar d'un tema de joves, ja que justament parlava el Sant Pare, no?, en el viatge de tornada de l'atur que hi ha a Andalusia, concretament, i a tota Espanya, que tu fas una comparació entre els joves i els pobres, i dius textualment que tots ells són desgraciats.
Bueno, o sigui, no tots en un sac, sinó que la idea de fons és que de desgraciats en casa n'hi ha molts. És a dir, que la diferència està en que nosaltres moltes vegades no sabem que som desgraciats i la gent que està al carrer ja ho sap, perquè les circumstàncies et porten a pensar cada dia quan et despertes quina vida més desgraciada, perquè realment és una vida desgraciada.
Què faig?
Nosaltres, com que tenim una feina, tenim això, doncs a vegades no ho pensem, però moltes vegades és el mateix. És el mateix. És el mateix que deia abans, o sigui, que correm per la vida i l'omplim de coses que no ens omplen.
Per tant, et faria la pregunta del milió, com ajudar els joves en aquests moments?
Uf, no sé. A no ser esclaus de les seves pròpies càrregues. Pregunta
que,
sí, complicada. Sí,
no? Què li diries? Tu que ets jove, no?
O sigui, jo quan sortia de festa, em drogava, m'emborratxava, m'anava amb noies, vaig escapar-me a casa tres vegades, l'última va ser aquesta, però aquesta va ser perquè vaig voler, per amor a la gent de casa, i vaig tornar.
Sí, això després volia preguntar-te, vale, la diferència entre les dues vegades que vas marxar de casa, involuntàriament.
Sí, i voluntàriament, però per odi.
Però, vale, amb odi. I justament ara parles de tot el contrari, de l'última vegada
jo crec que...
Va ser un fill pròdig, vaja, en definitiva.
Bueno, és un fill pròdig, perquè... Suposo que també estan bastant cantants de mi els meus pares, no? Però és simplement això, no? O sigui, a mi això no em feia feliç, o sigui, que la societat ven que és el que et farà feliç, a mi no em feia feliç, ara a mi la societat ja no m'enganya, perquè jo ho he provat i no m'ha fet feliç, llavors jo per la meva experiència sé i veig que això no m'omple. I llavors ja està, ho he oblidat. O sigui, a mi no m'enganyaran, però és veritat que la societat et ven una cosa, jo què sé, doncs, has de cuidar el teu cos, has d'agradar els altres, has de tenir èxit, has de triomfar en aquesta vida, i després van una sèrie d'idees que tu penses que t'ompliran i llavors ja ho tens tot i dius, vale, què? O sigui, me'n recordo una frase que quan feia efemèrides a una altra cadena de ràdio, em tocava fer efemèrides, una efemèride sobre Elvis Presley. I Elvis Presley, que era un tio que estava en la cresta de la ola, un tio que era un crack, li deia al seu millor amic, sempre m'he sentit sol, no sé com fer-ho per no sentir-me sol. Ho tens tot, i a vegades estàs sol. O sigui, estàs rodejat de molta gent, sol.
Ara que parles de la soledat, tu evidentment no estàs sol perquè estàs ajudant molta gent, però tot aquest projecte teu, tens previst compartir-lo, formar alguna comunitat, algun grup, algun moviment?
Una ordre. No.
Sí, el que sigui, no. No, qui sap?
No, la veritat és que no.
T'estem presentant com un autèntic profeta del nostre temps.
Doncs no he pensat fer...
El que dona la impressió que ho estàs fent sol. Sol en el sentit normal, neutre.
Sí, ho estic fent sol. Evidentment que tinc família que m'ajuda i que m'apoya i amics, tal, però no... O sigui, no ho estic fent sota cap organització, ni cap associació, ni res.
Bé, sí, doncs, allunyat. A veure si potser li donem alguna idea, no?
Sí,
Àngel?
Sí, perquè justament tu has fet aquesta pregunta, no? I llavors sí que és veritat que acabes el llibre dient tu... què vas a fer o què faràs, no? com a persona que hagi llegit el llibre, no? I llavors dones la idea d'establir un brinca d'amistats i llavors agafar un pobre i convidar-lo a dinar o a sopar un cop a la setmana per agafar aquest vincle. Això pot ser l'inici d'aquest projecte, no? d'agafar un grup de
està
persones.
Està clar que qualsevol iniciativa que es faci per ajudar la gent del carrer que no passi per establir un vincle d'amistat amb la gent del carrer, no servirà de res. És a dir, si no passa per fer-se amic seu, no té cap sentit. O sigui, és nul·la.
Tu coneixes, per exemple, la Fundació Arrels, sí. Entitats que ajuden la gent del carrer,
sí, sí, sí,
per tant,
sí.
De fet, no estàs sol, saps que estàs en un món on hi ha altres persones que ajuden. Moltes felicitats, Jaume Vives, per aquest testimoni que ens ha ofert. Em sembla, Àngel, que poques vegades hem tingut
una
persona tan atrevida i tan colpidora. Que sí, no sé si tenies alguna cosa més, però...
No. En principi... el temari que estava previst ho ha resumit molt bé en Jaume.
Recordem, pobres, 8 dies vivint al carrer, deixa'm dir el títol d'un altre llibre anterior, que és una miqueta amb una paraula d'aquestes que no és molt correcta, políticament correcta, Les putes comen en la mesa del rei, un llibre d'aquests que potser a vegades impressiona, no?, la gent, quan també és de perifèries, d'ajuda
al
carrer.
Sí, no té res
amb
el rei.
Ni amb la feina aquesta, feina.
No.
Però vaja, que és un llibre també que té a veure amb la teva tasca social al carrer.
Sí, són 10 històries de 10 persones que viuen molt a prop d'on estem nosaltres, amb vides completament diferents.
I aquí, doncs, el títol doncs, molt, molt com provocador, diguéssim, impactant i tot això. Molt bé, gràcies,
Vosaltres.
Que vagi molt bé i fins una altra. Molt bona tarda. Adéu-siau. Seguim amb el testimoni de la setmana.
L'Església no s'atura. Testimonis d'acció social per la inserció laboral.
Avui, Àngel, el testimoni es diu Marc Martínez, l'hem presentat abans. Ell és l'impulsor d'un projecte de rutes en bicicleta per Espanya i per Europa. Es diu Secret Tracks, és un dels socis, i ara també s'ha unit a Saúl Garreta i al seu projecte Reviure Solanell, un projecte del qual parlarem un altre dia, però que també anunciem perquè es tracta de reconstruir aquest poble de l'Alt Urgell deshabitat des de fa dècades a través doncs, de la seva dinamització econòmica i social. Marc Martínez, novament, bona tarda.
Bona tarda.
Què és Secret Tracks, a grans trets, aquest projecte de rutes turístiques? A grans trets. En bicicleta, en aquest cas.
Sí, bueno, són en bicicleta, a peu, esquís de...
Senderisme, de tot
arreu. Sí, qualsevol tipus d'esport outdoor té cap dins de Secret Tracks. Secret Tracks és una... per dir-ho d'alguna manera, és com una franquícia on disposem de diverses destinacions turístiques esportives i, bueno, i ho explotem d'aquesta manera, no? A nivell de qualsevol persona que vulgui fer alguna ruta, conèixer els secrets de cada una de les zones on impulsem el destí i a través d'un sistema de navegació que tenim, que és, bueno, és un sistema de navegació de guiatge per veu, no cal anar mirant ni pantalles ni res, doncs, bueno, doncs també tenim aquest plus de diferència.
Aquesta idea per què va néixer? Per descobrir la natura, perquè...
Per fer esport, per animar els joves, també, sí. No caure en aquells vicis dels quals parlàvem abans,
exacte,
no?
Que en Jaume deia, no? De tots aquests vicis, doncs, possiblement adreçar-los, no?
Vull dir, el Jaume ens comentava unes experiències que jo, per sort, no he tingut que viure. Jo vaig tindre la sort que els meus pares doncs, em van deixar fer esport. Dic deixar perquè moltes vegades pues, s'han d'ajuntar pues, la situació, allà on estàs ubicat... Hi ha diversos factors que han de coincidir. Jo vaig tindre, com molta altra gent, evidentment, vaig tindre la sort de poder fer esport. No em va cridar mai el tema de sortir de nit, o sigui que em cridava, però els meus amics també eren esportistes i no teníem aquesta necessitat.
Era una alternativa de diversió, sí. També l'esport, d'alguna
sí,
manera.
Evidentment que sí, evidentment que sí. Finalment va ser el meu modus vivendi, però que sí que a l'inici pues, tota la meva colla pues, pensava en esport i no pensava en anar-nos a dormir tan tard perquè sabien que l'endemà ens havien de llevadora per anar a practicar esport.
I tot... Però que valia la pena, malgrat la disciplina i
l'exigència. Per descomptat que
no?
Sí.
Totes aquestes rutes estan organitzades, estan senyalitzades...
Sí, com sí,
és... funciona una mica?
Cada una de les rutes té una ruta, un track marcat que anirà guiat, és a dir... Tindràs una veu que t'anirà dient pues, cap on t'has d'anar tirant, t'anirà donant explicació de cada punt exacte on vagis creuant, si són llocs d'interès o si és atractiu per fer pues, potser fotografies o explicar alguna història concreta d'alguna església, d'algun camí, en fi, segons on vagi discorrent, el punt en el que estiguis, pues, se t'anirà explicant. És tot per veu. I justament el tema de Solanell pues, vam trobar molt atractiu perquè el fet de reviure un poble penjat al mig de no res, a l'Alt Urgell, a mi em va seduir molt. El vaig trobar com molt... Bueno, molt em va agradar molt la idea.
Llavors, a través d'informació mútua sí, del teu projecte amb el de Reviure Solanell,
sí,
podeu subministrar, per dir-ho així, persones interessades en el projecte
exacte,
a través de les rutes. No?
Exacte, serà una de les destinacions turístiques esportives on tindrem diverses rutes i allí, pues, clar, imagina't, l'entorn és totalment idíl·lic. I, uh-huh. pues, cada una de les rutes estan dissenyades per la persona que finalment l'explotarà que són els millors coneixedors de la zona.
Marc Martínez és de Tarragona, com també Saúl Garreta, l'impulsor de Reviure Solanell, i ens ha parlat de Secret Tracks. Com es pot contactar amb aquesta xarxa de rutes a través teu o de la web?
Sí, a través d'una web, secrettracks.com, on estaran totes les destinacions. I bé, estem disposats a qualsevol persona que tingui una zona seva per ensenyar, que cregui que és molt atractiva turísticament i esportivament, pues, encantats de treballar amb ells.
Doncs Secret Tracks, tota una xarxa de senderisme, rutes en bicicleta i a peu per a aquelles persones interessades. Funciona a Espanya i és d'àmbit europeu, però també es pot anar a prop, és a dir, no cal anar massa lluny. Aquí a Catalunya tenim diverses rutes possibles.
Sí, sí, sí. La primera de les rutes que vam començar a desenvolupar tot aquest sistema és en Pedals de Barcelona, que està funcionant ja fa uns anys, i bueno, la gent pues, molt encantada, portem cap a Montserrat, en fi, fa una ruta molt, molt xula.
Marc Martínez, impulsor de Secret Tracks, buscant a internet Secret Tracks, també es podrà accedir a la web. Gràcies per haver-nos acompanyat.
A vosaltres.
Àngel, doncs hem tingut dos testimonis diferents, fantàstics. Però molt complementaris i molt fantàstic, exacte. Fins una altra, Marc Martínez, bona tarda.
Gràcies.
Hem estat amb vosaltres des d'una mica després de les 6, el Toni Huguet a les vies de so, l'Àngel de Arriba aquí a l'estudi davant del micròfon també. Àngel, bona tarda, fins la setmana vinent.
Vinga, fins la setmana vinent.
I amb qui us ha parlat, l'Ignasi Miranda. Adéu-siau.
L'Església no s'atura. Una llum de feina en la foscor dels qui no la troben.